què és ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Molt bones patinadors i patinadores. Una setmana més us oferim el nostre magazín radiofònic, tot esperant que els nostres continguts siguin del vostre interès. Avui tenim com a convidada una diplomada en diferents àmbits relacionats amb la violència de gènere, diversitat sexual, prostitució i més.
Si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïm que el món sigui un lloc cap de parelles. Jo em fixaré al Kennedy. Quedeu-vos amb nosaltres perquè tot seguit la podreu conèixer. Abans ens presentarem els locutors que avui participem a les dues entrevistes.
Hola, què tal? Soy Òscar. És un plaer estar amb vosaltres.
Hola, què tal? Soc la Susi i m'agrada molt el country. Yeah!
Bones, jo soc la Susana. Benvinguts i benvingudes a Ens patina l'embrague.
Aprofitem per donar les gràcies a les emissores amigues que també emeten aquest programa en diferit cada setmana, que són Ràdio Platja d'Aro, Ràdio 2 84-2 al Ric, Ràdio Vilafant, Ràdio Celrà i Ràdio Sal, des d'on fem el programa en directe.
I com sempre, també es pots escoltar Ens patina l'embrague quan i on vulguis, entrant a la web fundaciodrissa.com. Fent clic a la pestanya Com ho fem i seleccionant a través de les zones de la ràdio. Allà trobareu l'enllaç directe del nostre canal de l'e-books. Si voleu deixar-nos els vostres comentaris, ens podeu enviar un correu electrònic a enspatinalambrague@fundaciogrisa.com.
Comencem l'entrevista. Avui tenim a la senyora Pilar Albertín Carbó, doctora en Psicologia Social i diplomada en Infermeria. Benvinguda i gràcies per la nostra invitació.
Moltes gràcies també per convidar-me, eh? Està molt bé.
Estàs preparada per les nostres preguntes professionals?
Perfectament, sí, estic preparada.
Molt bé, doncs endavant. Ens podries fer 5 cèntims de la teva trajectòria acadèmica?
5 cèntims. Això és resumir-lo molt, perquè porto la tira d'anys cada vegada més gran, no? Però 5 cèntims, doncs va ser... Jo vaig començar des d'infermeria, treballar als hospitals i volia ampliar en medicina, però al final vaig decantar-me per la psicologia. I bé, els estudis, vaig començar fent col·laborant, ho dic per la gent que comença a vegades, en un programa a les escoles sobre el consum de drogues, en joves i fent qüestionaris. I tot això és significatiu perquè vaig aprendre moltes coses i va ser un salto també per tenir una beca, mentre també havia acabat d'estudiar ja psicologia, i en aquesta beca vaig fer una recerca sobre gent consumidora d'heroïna a l'any 95, fa molt d'això, en un barri de Barcelona, que em va marcar molt, perquè tot això són passos que vas arribant a fer altres coses, i això va ser la meva recerca de la tesis, del doctorat, vaig donar moltes voltes al tema i moltes voltes pel carrer, amb la gent en aquella època, que encara hi havia molta gent que es punxava heroïna, noies, nois, joves i gent del barri.
Ara de fa anys, ara d'això, no?
Molts anys, ja fa, sí. Però ho recordo, ho tinc molt fresc, tot això, eh? I a partir d'aquí, després ja vaig començar a la universitat, van sortir les possibilitats i allà a la universitat està la docència, que vas fent, doncs, en assignatures que són de psicologia social i que, bueno, vas introduint, no?, perquè vaig fer el doctorat i te formes, estudies, t'obliga a llegir moltes coses interessants... També, la veritat és que està molt bé i a partir d'aquí vaig treballar altres temes, a part de la docència, doncs temes que tenen a veure sempre amb col·lectius que pateixen estigma, que pateixen marginació en general, a coincidir, deu ser el meu sino, no? Perquè va ser violències de gènere en dones, sistema jurídic penal, com la SATEN, el 2004, que va sortir una llei, i com la SATEN el sistema jurídic penal, i també com la SATEN el sistema de salut, no? Psicosocial. I bueno, actualment ja em fareu preguntes, però he derivat una mica el tema per circumstàncies de la vida, perquè trobes hi ha propostes de fer altres coses també relacionades sempre, en una mica la mirada més de perspectiva de gènere, de feminisme, o sigui, des del punt de vista de les desigualtats de col·lectius, no? Diversos, de gènere, de sexe, sí, una miqueta.
I en quant a la primera feina que vas tenir, per què la vas triar? Quina va ser i per què la vas triar?
La primera feina que vaig tenir, de totes maneres, va ser quan estudiava infermeria, que abans de treballar d'infermera, que vaig estar 13-14 anys, vaig fer una feina que em pagava l'Ajuntament de Santa Coloma, de Gramenet, allà, ens pagava els estudiants, era la primera feina, per fer treball de detectar els polls, los piojos, als nens a les escoles. Això és una mica anecdòtic, però va ser també un camp d'aprenentatge, perquè tenia molts problemes en les famílies, en els nens, l'escola, i és un problema que continua, però també eren en barris, normalment d'allà, en què a vegades hi havia habitatges que eren més precaris, hi havia famílies, hi havia de tot, no? Perquè els polls es contagien, i vam estar una època treballant en això. Va ser el meu primer treball cobrant.
I per què vas triar, en concret?
Això va sortir. Hi ha altres amigues, sí, van dir, fem alguna cosa mentre estudien. Ens van donar la possibilitat i tenien contacte amb l'Ajuntament d'allà, de Santa Coloma de Gramenet, a les tècniques, sanitat, salut, i va ser el treball primer. Però bueno, després va ser infermeria, en hospitals, sí. Hospitals.
Hola Pilar, què tal?
Sí, hola.
Hem vist que has realitzat estudis epidemiològics i etnogràfics sobre el consum de drogues. Ens
Exacte.
Podries ampliar una mica en què va consistir aquest...
Sí, epidemiològic vol dir d'epidèmia. Uh-huh. Va ser... En la primera vegada que vaig fer aquest estudi que deia abans, que era sobre consumidors o usuàries d'heroïna, que era la droga principal, però aquests joves consumien altres coses, també cocaïna, rohipnols, alcohol, etc., marihuana. Epidemiologia vol dir, quan em van dir de fer l'estudi, volien saber a Barcelona, jo estic parlant de Barcelona, i l'àrea metropolitana, les poblacions que hi ha al costat, quin número d'usuaris, consumidors d'heroïna, havia en aquells moments, 1995, que encara quedava molta població, que a més patia HIV o la sida, moria per sobredosis, però sobretot era la sida que preocupava. I l'epidemiologia volia comptabilitzar quanta gent hi havia, podia haver, perquè això és molt difícil, no ho sabem, però fan estudis estadístics, i has de... captar, o sigui, aquesta població quan es mou en hospitals o en centres de recuperació o bé té registres que són de malaltia, de la sida, doncs has de veure aquesta gent quanta, o a les presons, clar, les presons també, a la model d'allà, que estan, no?, perquè els atrapen perquè fan delictes, de robatoris. I volien saber quina quantitat d'usuaris podia haver aproximadament, simplement aquest número, un número aproximat, i quines característiques, si es punxaven, no?, amb jeringa, si consumien altres coses, perquè volien fer polítiques de salut, volien, doncs, quina salut, què aplicarem, què hem de fer, no?, perquè hem de gastar diners per mantenir.
Perdona, Pilar, jo... Sí. Quería preguntarte si, cuando dices en la universidad o en la administración.
Sí, esto era, yo trabajaba dando algunas clases, pero esto fue un proyecto que me surgió, era como un proyecto de investigación, y estaba en un instituto que hacían investigación, y a mí me contrataron como becaria, digamos, una becaria para hacer estos estudios, y yo iba a recoger todos estos datos. Por un lado, epidemiología, que era datos cuantitativos, que interesa saber si hay mucha gente, si hay poca, ¿no?, porque es importante para hacer las políticas de salud. Pero por otro lado... había un señor que le interesaba que también yo hiciera el trabajo de etnografía, que es como una antropología, que tú vas por la calle y hablas con la gente, ves que se mueve por allí, por qué la gente dice unas cosas y no dice otras, entender los significados que tienen para esas personas el consumir o cómo se relacionan en pareja, o cuál es la relación con sus padres, o cuando van a la prisión, qué les pasa. Y entonces yo hice simultáneamente las dos cosas. Recogía datos, que me mandaban ir a ver unas historias, allá a la prisión, iba a la modelo a mirar las historias, a recoger cuántas veces, tal. Pero por otro lado, pues hablaba con estas personas que consumían, más jóvenes o más mayores, en las calles de un barrio de Barcelona. Uh-huh. Y allí fue una aventura. Aventura, ¿no? Porque no sé cómo llamarlo, pero muy interesante. Yo creo que me cambiaron cosas, la verdad. Sí.
Pues ha quedado muy claro. En referencia sobre la investigación en violencia de género, ¿podrías decir por qué vas a decidir estudiar en aquest camp?
Claro. Decidí la violencia porque quería trabajar, yo era un poco así militante de los temas de género, feminismo, en ese momento, sobre todo 2004, militante, un poco activista. Estaba en una asociación que colaboraba, hacía cosas, y ahí había mucha violencia de género, muchas mujeres que las atendía la asociación, en Sardañola del Vallès, Barcelona, Safareig se llamaba. Entonces coincidió también que aquí en la universidad, pues, se instaló la ley 2004, que es una ley que habla sobre cómo atender a las víctimas de violencia de género, mujeres, en la pareja. Y entonces decidí, también con una compañera mía, pues ponernos a trabajar en el tema, es decir, a ver qué está pasando. Si han puesto una ley, que van a abrir unos juzgados y que la policía tiene que atender a los agresores, vamos a ver qué está pasando, cómo están las mujeres, qué dicen los jueces o juezas, cómo actúan los abogados, vamos a ver qué pasa en los medios. Vamos a meternos en los juzgados y en las comisarías, si nos dan permiso, que costó lo suyo. Y ahí pues fuimos recogiendo mucha información para ver un poco desde la posición sobre todo de las mujeres, cómo las atendían y cómo también los profesionales atienden. Que hay buenas prácticas y malas. Yo no soy para juzgar, pero vimos cosas que las pusimos sobre la mesa para pensarlas, ¿no?
Bueno. ¿Com creu que es troben actualment aquests tipus d'estudi en l'àmbit acadèmic? ¿Creu que les persones avui en dia estan més conscienciades en aquest tema?
El de la violència de gènere. Violència machista seria este últim, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí. Todos. A ver, sí, hay más conciencia social en general, pero ya veis cómo estamos, que por ejemplo en el tema de violencia hay muchas mujeres muertas, hay mucha violencia oculta y hay conciencia, pero hay mucho machismo, masculinidad hegemónica, que decimos, mucho machismo aún en la sociedad, nos educan de una forma muy machista, digo yo, hombres y mujeres también, porque sí. Pero o sea, no podemos entender que las relaciones hombres-mujeres o lo que se llama hombre-mujer, porque puede haber otras formas diversas de sexualidad, de género, porque hemos hecho como dos, ya hoy día, ¿no?, que trabajamos todas estas cosas, son formas como muy binarias, o eres un hombre o una mujer, pues hay estados intermedios a lo mejor, ¿no?, un hombre o una mujer, luego si no hablamos, no sé, pero se concibe mucho todavía la autoridad no masculina, el ser una persona autoritaria, una violencia, el control de cuerpos de las mujeres, la sexualidad. Todo esto es algo que mantiene esa idea, ¿no?, de la estructura social, la idea de que las mujeres tienen que ser más sumisas o tienen que dedicarse al cuidado, ¿no?, la feminización del trabajo. ¿Cuántas mujeres hay cuidadoras? ¿Son mujeres que emigran o que no? Que tienen que cuidar a las personas mayores. ¿Por qué las mujeres? ¿No puede haber acaso hombres también?
Claro que sí.
Pues esto es el pan de cada día. Aquí en Gerona, por ejemplo, muchas las mujeres vienen aquí de otros países a cuidar a personas mayores porque aquí no podemos, no llegamos, la familia no queremos, no tenemos otros medios y entonces vienen ellas.
Hace muy poquito tuvimos, Pilar, aquí en el programa a una psicóloga y una trabajadora social que nos hablaba dentro de los ayuntamientos hay, sí. Sabes que hay un que bueno, cuando acude la policía a atender a mujeres que han sido sí. O que están siendo casos de violencia de género, pues digamos que es obligatorio que pasen que les echen un vistazo, sí, ¿no?, en estos sitios, sí. El ayuntamiento.
Exacto, hay servicios, servicios específicos también.
Sí.
Y a veces es violencia más psicológica o más sutil, ¿no? Que es continuamente, ¿no? Que es la persona que suele ser un hombre, a veces en las parejas, gays o lesbianas también se puede dar, porque el machismo es una manera, ¿no? De, pero es un continuo, esto no haces bien las cosas, esto no te ha salido bien,
baja,
no sirves para nada.
¿No? Bajar la autoestima a la persona.
Sí. Y dar visibilidad también, ¿no? Que a este tema creo que es, también funciona, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro, visibilidad. Pasa que se habla mucho, pero luego no se está consiguiendo. Cuesta mucho, cuesta mucho. Y cuando fuimos a los juzgados y todavía el sistema jurídico es muy rígido. Bueno, ahora sí, es verdad, ¿no? Porque hay otros servicios que atienden. Pero cuesta mucho dar credibilidad a las mujeres. Como que no se las creen, ¿no? ¿Esto que dice esta mujer es verdad o está mintiendo? Piden como pruebas muy concretas y a veces sí que me pegó hace 2 días, pero si no he denunciado y no me han hecho una radiografía o hay algo así, no se lo creen, claro. Yo le entiendo que quieran pruebas muy concretas, pero a veces la violencia es una historia continua de violencia que solo se comprende conociendo la historia, ¿no? Un poco explorando más. Y cuando tú vas a un sistema jurídico penal, a veces te preguntan si sí o no, pero no puedes explicar esa historia. Tendría que haber otro tipo de profesionales, tal vez, sí. Que ya los hay, ¿eh? Pero también tratamiento, ¿no? Para los hombres que son violentos, que es muy difícil, pero también más tratamientos, más servicios. Porque claro, se ha focalizado mucho sobre las mujeres víctimas, que está bien, y aún así faltan recursos, porque hay listas de espera, ¿eh?, en estos servicios que tiene el ayuntamiento, el consejo comarcal. Pero, por ejemplo, con los hombres hay muy poquitos programas. Aquí en Gerona y funciona uno en el Hospital de Sal, que hay un profesional que está solo. Entonces, por muchos hombres que vayan, no puede atender, por ejemplo. No hay tanto recurso.
A vostè li arriben casos d'atenció directa de violència de gènere. En cas afirmatiu, de quina forma els ajuda?
Claro, yo no hago la atención directa porque no estoy en un servicio trabajando. Pero ahora actualmente no estoy trabajando ni siquiera la investigación, pero estoy al día. Pero cuando tenía contacto con estas mujeres era a través de las entrevistas sobre sus vidas, sus situaciones, que me o nos explicaban cuando queríamos recoger cuál era su experiencia para escribirlo, para hacer difusión en las investigaciones. Pero atención directa, tengo compañeras, pero yo no la hago a nivel de terapia, no la hago. Porque al dar clases no me puedo dedicar a tantas cosas, digamos, ¿no? Bueno, lo hago, pero vale.
Pilar, ¿quin creus que poden ser els factors que causen o poden originar la violència de gènere?
Ai, això és complicada, la pregunta. En català?
Sí.
Ah, vale, en català me preguntes. Uf, és una mica llarga pel temps que tenim, però els factors és sobretot que ens eduquem en un món, o sigui, naixem en un món en què està ja molt organitzat tot, de manera que els homes han de fer una cosa i les dones una altra. Uns rols, una forma d'actuar, una forma de pensar, se'ns va fomentant maneres diferents. I una de les maneres, unes conseqüències, és a vegades que homes agafen aquest tipus de comportaments perquè se senten més homes, perquè pensen que han de dominar, han de tenir la decisió ells, han de posseir, no? Posseir en el sentit del pensament, del control sobre les dones, en tot cas. No? És el cas de molts homes que inclús es suïciden perquè les seves dones s'escapen, o sigui, volen separar-se d'ells, perquè pateixen maltractament aquestes dones. Llavors volen separar-se, i en el moment que volen separar-se, aquests homes se senten que perd l'objecte, no? L'objecte de control, d'amor en la seva mesura, no? Els gelos, tot això.
O fins i tot jo diria que tomen consciència, no?
Clar, la idea del tractament seria que prenguessin consciència de que això que els passa, aquesta dependència que necessiten a l'altre, a la dona en aquest cas, per ser alguna cosa aquests homes, i haurien d'adonar-se. El problema és que a vegades no s'adonen. Jo vaig fer una entrevista, ja fa un temps, a un home que se suposa que estava allà en com a rehabilitat, que havia pegat a la dona, al fill gran, val? I aquest senyor el que em deia és que el que li passava a ell quan es posava violent a casa era que estava la seva sogra vivint en ells, no? La seva sogra, la mare de la dona, i la seva sogra, que tenia una mica d'Alzheimer, li posava molt nerviós, i ell, per això, se posava tan nerviós en aquesta tensió que pegava o descarregava la dona, el fill. Clar, aquest home no estava entenent que el seu problema no era, que, no era la sogra que li posava nerviós, era que realment havia una cosa que ell doncs, justificava d'una altra forma. Havia una cosa en la seva forma de ser i pensar.
Actualment treballes en l'àmbit de la diversitat sexual i la prostitució. De quina manera ensenyes i parles sobre això?
M'agradaria ensenyar més del que ensenyo, no? Són dos àmbits que tenen a veure, però jo en la prostitució, quan vaig començar, que no volia començar en aquest tema, però allà a la facultat van demanar-nos, a veure, a la frontera de la Jonquera i altres pobles, a la Jonquera que hi ha, entre França i aquí, hi havia molts clubs, hi havia moltes dones al carrer, i volien saber què estava passant, no? Explorar tot allò. S'havia d'anar allà, no? Fer com una etnografia. I jo era abolicionista. Abolicionista vol dir que no estic d'acord que les dones facin la prostitució, no? Que ja fem suficients coses, no? Que ens passen a les dones com a sobre, no? Hem de vendre el cos, per dir-ho així. Però quan vaig fer aquest treball, intento explicar als estudiants que un pot ser molt abolicionista, perquè hi ha una tendència a la societat a ser abolicionista, és a dir, no voler la prostitució. Clar, la prostitució està a l'ordre del dia de fa molts anys. Llavors hi ha moltes dones que venen de fora, que laboralment no tenen de què viure, a no ser que es posin sense papers a treballar cuidant a gent gran, que a vegades les paguen ben poc. Val?
Sí.
Llavors, l'única manera, no estan regulars, és bueno, busquen aquesta sortida, o dones que han patit agressions a la parella, s'han separat, que hi ha molts casos, i s'han posat, no tenien feina i s'han posat a fer això. Però hi ha moltes dones migrants. Quan veus això, i quan veus també de que, en el fons, la sexualitat és una cosa que la donem una importància super extrema, no? I és important com dinar o sopar o pixar o el que sigui. Però li donem una importància, sobretot les dones, estem com de sempre, vale? Ja des de l'església, l'edat mitjana, molt controlades. Una dona ha de ser una bona dona, vale? No pot ser infiel, ha de ser una bona mare, una bona esposa, però quan la dona es comporta malament, vol dir que es comporta, que deixa una mica rienda suelta la seva sexualitat, se la tacha de puta.
Sí.
Llavors hi ha molta moral en això també. És una qüestió de moltes dones que no tenen possibilitats laborals, però també de dones que ens tenen a les dones com si nosaltres no tinguéssim sexualitat o desitjos. Hi ha molta moralina. Per això les dones no poden fer, no?, treball sexual, no poden tenir relacions i cobrar-les. Bueno, depèn, a vegades. ¿Vale? Quan vas als contextos on estan les dones treballant, hi ha dones que estan en tracte, possiblement, però hi ha altres dones que ho fan perquè de moment no saben com poden guanyar-se la vida. No tenen, o fan una elecció. Però tenen unes condicions tan precàries de vida, que estan a la carretera, a la calor, no tenen baixes, es poden posar malaltes, no tenen papers, ningú els joga, que dius, això hem de fer alguna cosa? No podem deixar totes aquestes dones al seu aire o en pisos cutres? Llavors, deixes de ser una mica abolicionista, sabeu? Perquè la realitat és una altra. I, bueno, la diversitat sexual i de gènere, doncs jo tinc família, jo mateixa, a mi m'ha fet plantejar si jo realment, la meva sexualitat, orientació sexual, si a mi sóc dona, si m'agraden els homes, doncs ja no ho sé. A lo millor si de més jove hagués provat o si m'atreveixo a experimentar altres coses, a lo millor podria estar en una dona, tenir una relació placentera, afectiva i sexual. O, no sé, una persona trans, no ho sé. Me falta donar el salt, s'ha d'atrevir, perquè això, Però avui dia podem veure que hi ha molta gent que expressa en un context que ho permet doncs una mica la llibertat, no? I també de poder-se posicionar o d'explicar el seu desig, que a vegades no és tan clar, perquè els nens ja els conduïn molt cap a on han de tirar. Els nens potser experimentarien més. Això dona com una mica, no? És com dona una mica de sensació, cauré en un buit, no? Si ara estic ja còmoda en el meu estatus, no vull complicar-me la vida. però això em fa pensar molt, aquests treballs sobre la diversitat, sí. No és que sigui home, dona, gay, lesbiana, trans, no, no, no. Això és més complex, està més barrejat, a vegades no està tan clar, no? Busquem...
Bueno, Pilar, pues mira, es que adrede la pregunta para els nostres radioients ens podries aclarir la diferència entre diversitat sexual i diversitat de gènere?
Ai, aquesta pregunta. Vaig mirar les preguntes i digo, aquesta és més... A veure, pensat. La diversitat sexual, de sexe, el sexe i gènere, diversitat sexual. Bueno, diríem sexe i gènere, puc utilitzar les paraules sexe. Penso, el sexe, nosaltres, en general, la societat ho cataloga pels genitals. Quan és nen o nena, depèn dels genitals, dius, és nen o nena. Sí. Però resulta que la sexualitat, altres estudis de teòrics, de biologia i així, diuen el sexe, no només són els genitals, són les hormones, la càrrega hormonal, que de fet podem veure atletes que tenen dones que tenen hormones, moltes hormones més d'estrògens, no? I també el cromosoma, que no ens fan una carta cromosòmica. Això també seria sexe. Bueno, sexe. Pensem que és els genitals, però el sexe està composat per tota la càrrega hormonal que tenim cadascú de nosaltres i els gens, que XX seria dona i XY seria home. Però a vegades XXY o dones que són XXY, que són d'homes... O sigui, el sexe ja no queda molt clar, però bueno, és una cosa més natural biològica, se suposa. Però hi ha una interacció entre aquestes tres parts. I el gènere és la construcció social, el que la societat diu com ha de ser els gèneres, com han de ser, o sigui, com ha de ser un gènere masculí i un gènere femení. I s'atribueixen coses. El masculí doncs, serà, potser més autonomia, la capacitat de decisió, pot ser més fort, pot ser més no tan emotiu. És una construcció social. Les dones ploren més, bueno, o són més comunicatives, o són més dolces, més sensibles, bla, bla, bla. Llavors, això és la diferència. Però què passa? Que al final, quan una persona neix, un nen, i té genitals femenins, l'atribueix ja al gènere. És una dona. I per tant, comença a carregar-se ja... O sigui, la idea d'ella, com serà una dona, ja se l'atribueixen moltes coses al voltant de ser dona. Ja hauràs de ser més cuidadora, la sensibilitat, com t'has de vestir, com has de relacionar-te, com has d'expressar les emocions... I t'acaba construint. O sigui, que el sexe genital acaba determinant una mica el teu gènere. Hi ha una autora que va parlar fa temps, que se llama Judith Butler, que diu, hem de desfer el gènere, deshacer el gènere. Això què vol dir? Carregárselo. No hi ha gèneres, però això seria un trastoc social, no? Però bueno, per què m'importa a mi saber si ella és una dona o és un home? Bueno, sí, perquè se suposa que jo sóc una dona, si m'identifico i m'he de casar o m'he de juntar amb un home, o m'atrau un home, però a lo millor igual m'atrau una persona que sigui un home feminitzat o no sé, que no tinc una expressió, una manera d'expressar que sigui tan clara. El que passa que jo ja tinc un condicionant social. Bueno, no sé si m'estic explicant o estic confonent les coses.
Sembla que Sí, que sembla que cal un diccionari, no?
Un diccionari, sí, hi ha moltes paraules, però bueno, que hi ha, per exemple, molt bàsic és l'orientació sexual, orientació cap qui m'atrau, homes o dones. Mm-hmm. Si jo soc gay o maricón o homosexual, home, m'atrauen els homes, orientació sexual. Identitat sexual, jo he nascut, els meus pares m'han dit que sóc un nen, però a mi quan tinc 5 anys m'agrada posar-me vestits de nena, fer coses de nena, m'agrada ser nena. M'agradaria canviar l'identitat, ser una nena, identitat. I l'expressió sexual és l'expressió. Jo ara estic aquí vestida, se suposa que sóc una dona, m'identifico, estic vestida més femenina, amb les arracades, me pinto els llavis, la faldilla... Però jo podria ser una dona i anar en una expressió més masculina, perquè a més m'agrada i a més inclús puc provocar. I m'agrada portar el cabell molt curt, pantalons, així una jaqueta més masculinitzada, l'expressió, com t'expresses. Mm-hmm. Bueno, he dit aquestes tres coses que m'imagino que hi ha.
I per la gent jove, què penses sobre la informació que s'està donant a les escoles i a les xarxes socials?
La informació de les xarxes socials, això no ho coneixo tant, però aquí hi ha molta... Les xarxes socials, el que tenen de boca a vegades també hi ha referents per molta gent jove. I nosaltres som adults i I la gent jove no sabem, però són els que canvien més les coses. Estan fent com una mica també, a vegades, revolució en quant a aquests conceptes, perquè s'atreveixen més, tenen més llibertat que hem tingut nosaltres, més grans.
Sí, és veritat, això.
Però d'altra banda, les xarxes socials també imposen models que a vegades també segueixen tipus massa, no? Tipus massificadament, no? Les xarxes socials. I l'educació a les escoles falta molt de tot això, de parlar de coses, jo crec, tampoc tenen temps com a la universitat. Fem moltes matèries sesudes, però a vegades no parlem de la vida, de, no, de, no sé, del que necessitem, del que ens preocupa, com orientem les coses, no? La vida, el treball, no sé, les emocions, tota aquesta part. No es treballa en general.
Per a les persones que vulguin saber més d'aquests temes, on aconsella que s'informin?
Que s'informin d'aquests temes. Mira, llegir llibres està molt bé. Ja sé que no és la tònica, però hi ha moltes maneres d'informar-se. També internet també és un món en què pots trobar moltíssimes coses. El problema és com les busques, a on les busques, no què busques. Però jo diria fer servir internet com una eina, perquè aquí trobes també llibres, trobes moltes coses, internet també com una eina, però això s'ha d'aprendre o s'ha de parlar més d'això, jo crec, també quan un és més petit o a les escoles, perquè clar, internet tu pots mirar prostitució, bueno, pornografia per exemple, a trotximotxe, però hi ha molts tipus de pornografia, no? La mainstream, la que apareixes més, o pots buscar, o internet pots llegir llibres sobre el tema, idees diferents. Però també se necessiten persones, quan un és més petit, que t'orienten, no? Jo crec que, clar, són els formadors, els pares, i no sempre, però educadors de les escoles, altres, monitors, d'esplais, no sé.
Tenim que acabar el programa, Pilar, perfecte. I jo crec que ets un exemple molt clar de com...
Quins són els teus projectes de futur?
Ostres, els projectes... Doncs seguir una mica... Seguir una mica com estic treballant aquestes coses. Me preocupa molt el tema d'aquests temes, els temes que treballo me preocupen. El que passa que continua, almenys laboralment. Personalment, doncs no sé, poder llegir més novel·les, més coses que m'aporten, coses més artístiques també m'agradaria, no? I tenir més temps per quedar amb la gent... Bueno, fer coses de sentir música o ballar o... Tinc molts projectes, està bé, sóc una privilegiada de tenir-los.
Sí. Sí, t'agraden moltes coses, no? Tens molts de hobbies.
Sí, jo crec que sí. O sigui, tinc pocs, però m'agradaria molt.
Moltes gràcies per tot.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar en aquesta... Està molt bé sentir-se aquí a la ràdio, la veu, i que vosaltres esteu tan pendents.
T'has trobat còmode, Pilar?
Molt.
Moltes gràcies per haver vingut avui a Ens Patina l'Embrague. Et desitgem molta sort a la teva carrera professional.
Molt bé. Gràcies, igualment.
Ara donem pas a la sessió dels companys i companyes.
La mirada crítica. Hola patinadors i patinadores, sóc l'Òscar, locutor i també patinador d'aquest programa, i avui en la meva secció diré alguna cosa sobre la pobresa social i l'estigma social que provoca en general a la població. Los que duermen en el suelo. Los que duermen en el suelo son los fantasmas de la noche, los reyes y reinas del cielo. Caminan de espaldas, siempre con miedo. Hoy dicen voy, mañana dirán vengo. Viven en las calles vacías para no tener dueño. De rama en rama y de pueblo en pueblo, sin agua caliente y sin poder mirarse al espejo. Sus manos siempre están frías, sus ojos están llenos de barro. Apenas ven la luz de un nuevo día cuando llega otra vez la noche rezando. Antes de vivir de rodillas fueron grandes torres erguidas que solo perseguían sus sueños, pero les engañó pronto la vida. Dos manos llenas de hambre, con dos brazos medio atados, son hojas de un mismo libro en blanco que cuenta lo mismo cada año. Ya nadie les llama por su nombre, nadie estrecha sus manos. Viven en las esquinas de las calles, duermen en silencio y de lado. Gracias por escoltar el nostre programa i m'acomiado amb aquesta cançó que segur que us sona de Bon Jovi, Bed of Roses. Fins la propera, adeu.
Patina l'embrague. Hola tu que estàs escoltant la ràdio. Estiguis on estiguis, a casa, a l'oficina o en el cotxe, que no se t'oblidi. Això és cultura radiofònica. Para bé l'orella i gaudeix.
Hola patinadors i patinadores, sóc l'Àlex i comencem amb la meva secció de curiositats dels animals. Avui us vinc a parlar d'uns dels fenòmens més impressionants del regne animal, la metamorfosi. Concretament la de la papallona. Com la majoria d'insectes, la papallona és ovípara, és a dir, ponen ous, o sigui que comencem per aquí. L'ou, com a tots els ous dels animals ovípars, és on es desenvolupa l'embrió. Durant 2 o 3 setmanes, l'embrió s'alimenta del mateix ou i respira per un petit forat que té l'ou que prèviament s'ha utilitzat per fecundar dins la papallona. Passat aquest temps, la larva o la eruga surt de l'ou i se'l menja. I aquí comença la segona etapa, l'etapa de l'eruga. Fins aquí, els canvis que ha experimentat són els mateixos gairebé que tots els éssers vius. Hi ha molts tipus d'eruga segons molts factors, com per exemple la temperatura ambiental, i també poden presentar mimetització per poder defensar-se. A més, durant aquesta fase poden mudar la pell entre 4 i 6 cops i mentre ho fan no s'alimenten i es queden totalment immòbils. Però, sens dubte, la característica més interessant és la capacitat de produir seda a partir d'unes glàndules. La seda es produeix de forma líquida però el contacte amb l'aire exterior s'asseca ràpidament. Aquesta seda té moltes funcions, però la més interessant és la que va relacionada amb la metamorfosi, i això ens porta a la següent fase, la crisàlida. Després de l'última muda de pell, l'insecte apareix en forma de crisàlida. En el cas del cuc de seda, està totalment envoltat d'un fil de seda molt llarg, però depèn de l'espècie. També, a vegades, s'utilitza una mica de seda per penjar-se mentre es fan la metamorfosi. Durant aquesta fase, generalment, l'insecte passa per un estat de repòs i no pot moure's ni alimentar-se. I mentre dura aquesta fase, l'insecte pateix canvis molt dràstics en els seus òrgans. Per exemple, la boca es transforma en una trompa i les potes creixen bastant. Aquest procés dura unes 3 setmanes i durant aquest temps es creen les ales de la papallona. Una vegada s'ha transformat en papallona dins la crisàlida, aquesta es fa més petita i es trenca amb força per la papallona. Les ales, en aquest moment, són flexibles i petites i han d'esperar-se unes poques hores en repòs perquè les ales es posin rígides i grans per poder volar. Fins aquí la meva secció d'avui de curiositats dels animals.
Ei, molt bones a tots, patinadores i patinadors! Soc Gata-chan, miau! I avui a la meva secció us portaré notícies random. Aquest mes de juny us porto unes quantes notícies, com ja he dit, que són de una mica de tot. D'interès? No ho sé. Curioses? Pot ser. Endavant! Notícia número 1. Manga Fest The Summer Edition 2023. És la trobada pels amants de la cultura asiàtica. Manga Fest és l'únic i inigualable, el festival de videojocs i cultura asiàtica més important però del sud d'Espanya. Hauríeu de viatjar, però seria el 25 i 26 de juny. Tindreu temps de preparar-vos. I és l'edició número 6, al Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla, pels autèntics otakus. No us ho perdeu, nois. I notícia número 2. La humanitat es pot extingir. Per de què? Ja s'ha descobert. Perquè n'hi ha alguns que diuen morirem per un asteroide? No, encara no. Hi ha possibilitats? Sí, però no és això. I per intel·ligència artificial? Encara no són tan llestos, de moment no. I per una pandèmia o guerra freda? No, encara no. Si ens cuidem, podríem durar una mica més. Però les probabilitats més altes les tenen la contaminació, el canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques. Tot això és molt més ràpid i molt més letal que qualsevol forma de morir. Olejades, gas enverinat, aigua tòxica... I si no creus en això, és el teu problema, però jo de tu reciclaria. I l'última notícia, però no menys important, una dada d'interès que a mi me fa molta il·lusió. És l'aniversari d'en Chris Pratt. És un gran actor, com pel·lícules que va fer com Jurassic World, Dominion, Guardians de la Galàxia o La Guerra del Demà. Entre moltes més, aquest 21 de juny recordeu que fa 43 anyets. Si voleu anar al seu Face, també podeu felicitar-lo. Doncs, de moment, us deixaria amb això, patinadors. I si us fa gràcia, doncs mira, us deixo amb la meva cançó, que també fa molta gràcia. Miau!
Es patina l'embrague, no t'ho perdis.
Benvinguts a la meva secció de country. Us parla Susi Ballucera. Avui us parlaré què significa fan dels músics. Podem saber la seva trajectòria musical, la seva vida personal, els seus fantàstics concerts que atrauen a molta gent. Per ser fan d'ells, s'ha de tenir una targeta VIP que s'ha de comprar per poder accedir-hi. Tenim més avantatges per poder tenir objectes dels músics, com samarretes, tasses, bosses i sabatilles. Així es portaràs el teu ídol a sobre. A mi, personalment, m'agrada tant el country. Primer, perquè em sento bé. És molt gratificant. Fins aquí la meva secció. però us deixo amb un tema d'Alan Jackson, It's 5 o'clock. A reveure.
This lunch break is gonna take all afternoon and half the night. Tomorrow morning I know there'll be hell to pay. Hey, but that's alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away. And pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Myself in a cab and be back to work before two. At a moment like this, I can't help but wonder, what would Jimmy Buffett do?
Funny you should ask, Al.
I'd say, pull me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30. Something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy, como no se me ocurría qué decir, os voy a explicar un par de chistes. Buenos o malos, no sé. Vosotros lo seguiréis. Voy por el primero. Dice, mamá. Dice, en la puerta hay un extraterrestre. Dice, ¿qué dices, niño? ¿Cómo va a ser eso? Dice, no sé, dice que viene del planeta Agostini. ¿La habéis pillado? Vamos por el segundo. Es un poble. Ahí a las 5 de la tarde, ¿saps? Cuando están al Sabisuan la partida, entra a la vida Calfustino, porque no sabe qué es la vida Calfustino, es a la vida casa meva, y están ahí a las 5 de la tarde jugando una partida al MUS, y eso es la excursión de la tarde, ¿no? Y uno dice, no sé por qué, dice, los buzos cuando se tiran al agua se tiran de espaldas. Y salta el Pascualín. Dice, hombre, dice, se tiran de espaldas, dice, porque si no, si se tiraran de frente, dice, no se sumergirían. Salta el Bartolomeu, dice, hombre, dice, a ver, dice, se tiran de espaldas, dice, porque si se tiraran de frente, dice, con la presión del agua, reventarían, ¿no? Y salta el de Cal Fustino y dice, anda, dice, sois la vergüenza del país. Dice, sois una panda de catetos. Dice, se tiran de espaldas. Dice, pues si se tiraran de frente, caerían dentro de la barca. Que antes de pirarnos, os voy a poner una canción de los Chanclas. Con la canción muy famosa, titulada Bolillón, Bolillón, Bolillón. Y la primera.
Y al cruzar la quinta esquina, y a mano para atrás, esta vez, me di cuenta de que había otro moro que me dijo, ya no se vaya usted, que ya estamos bastante embolillados por este barrio de Santa Cruz, de Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital. Y me puse bolillón,
bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón. Bolillón, 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 bolillón.
Y me puse bolillón.
Bolillón, 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 bolillón.
Y me puse bolillón.
Bolillón, bolillón, bolillón.
en esta canción. Uno, dos y tres. Ahora.
En la última década, la invasión Bolillón se creyó extinguida. Ahora ha vuelto.
¡Ay, Dios mío!
Ens patina l'embrague, el programa amb les millors patinades, per a petits i grans. Patinem plegats.
Benvinguts a la meva sessió cercant respostes a l'univers. Després de dues setmanes que hem estat de peron, de vacances, tornem una altra vegada amb el rànquing astrològic. En primer lloc està verge. No perdis de vista els teus somnis, perquè estàs rebent una energia astral molt afortunada i els pots aconseguir. Tindràs les idees tan clares que no acceptaràs consells de ningú i fas bé perquè no els necessites. En segon lloc, balança. Tens al davant dies meravellosos en què és possible que rebis una bona notícia o que es materialitzi un canvi que anheles. Defensa en decisió els teus interessos, sense esperar que ningú es mogui per tu, i enfronta les coses amb seguretat per triomfar. En tercer lloc, cranc. L'energia de la darrera lluna plena de la primavera t'ajuda a superar alts i baixos emocionals i es pot portar estabilitat professional. Els teus assumptes prosperaran a bon ritme i ara és un bon moment per finalitzar coses pendents i treure't un pes de sobre. En quart lloc, Escorpí. La lluna plena et pot portar la solució a un problema de diners. És un bon moment per obrir-te a canvis i situacions diferents, innovadores, que poden resultar molt positives per a tu, encara que al principi et doni una mica de vertigen. En cinquè lloc, Peixos. Aquest darrer lluna plena de la primavera és molt favorable amb tu, així que centra't i persegueix tot allò que t'interessi, perquè t'acompanyarà l'èxit. Confia i posa optimisme a la vida, perquè el que creguis perdut o fora del teu control pot fer un gir molt positiu. En sisè lloc, Àries. Necessites sincerar-te en tu mateix per trobar les respostes que busques i ser conseqüent amb allò que sents, però no tinguis pressa i deixa que les coses segueixin el seu curs. En el setè lloc, el lloc màgic, està Bessons. Moltes felicitats. El sol, el teu signe, il·lumina la teva vida i la darrera lluna plena de la primavera davant del teu signe t'harmonitza i t'acosta als teus somnis. Has de sentir-te orgullós de tu mateix i de com manegues de bé les situacions que van sorgint. Estaràs alegre, receptiu i molt efectiu i respondràs amb entusiasme a les mostres d'amor. En vuitè lloc està Aquari. Pots tenir alts i baixos d'ànim, però la lluna al teu signe, els dies 7 i 8, et transmet una potentora energia i t'ajuda a resoldre temes pendents que no et deixen estar tranquil. És el moment de replantejar-te el que vols fer amb la teva vida i actuar en conseqüència. En novè lloc està Sagitari. Potser et sentis una mica apàtic i desmotivat, però aquesta darrera lluna plena de la primavera té lloc al teu signe i desperta el teu entusiasme perquè iniciïs coses noves que poden resultar molt positives per a tu. En novè lloc, Capricorn. La lluna minvant en el teu signe els dies 5 i 6 pot portar canvis que et donin ales i millorin la teva vida, però has de ser caut amb propostes poc consistents que poden quedar-se en res. Deixa que guiï aquest esperit pràctic que tens i trepitges sobre segur per no errar. Després ve Taure. Estàs pendent de prendre una decisió que no pot esperar i pots sentir-te que tens por, però no tinguis por, perquè Mercuri i Júpiter transiten pel teu signe i el que passi serà bo per a tu. La lluna plena t'ajudarà a solucionar tràmits de documents i assumptes legals que tens pendents. I en últim lloc està Leo. Algun assumpte personal el pot tenir desanimat, però la darrera lluna plena de la primavera és molt favorable amb tu i pots tenir cops de sort inesperats. A més, Venus, el planeta de l'amor, ingressa al teu signe el dia 5 i pot portar solucions al que et preocupa i canviar millor moltes coses al teu voltant. Fuig dels conflictes i deixa que les aigües tornin a la seva bellera. I fins aquí, cercant les portes a l'univers, a reveure fins aviat.
Estimats i estimades radioients, hem arribat al final del programa i abans d'acomiadar-nos reflexionem. Fes el correcte sense amagar-te més. Anima't a marxar per la tolerància, acceptació i comprensió. Per això mai siguis intimidat pel silenci. Accepta la teva definició i defensa't.
Agraïm a tot l'equip radiofònic que fa possible aquest programa, a les nostres ràdios amigues i, com no, a vosaltres, radioients, que ens escolteu cada setmana. Fins la propera, patinadores i patinadors.